Ruta de Festa. Tots els detalls de la Festa Major a Ràdio Tortosa. Sent les festes de la cinta.
Molt bones, benvingudes i benvinguts un dia més al programa especial de Festes de la Cinta a Ràdio Tortosa, en què us acompanyarem aquesta setmana tan especial a la ciutat per parlar de les Festes de la Cinta. Ens queden encara molts dies per endavant, plens d'activitats, actes solemnes, religiosos i tradicionals, però també de festa, cultura i esport, tot combinat per a viure la Festa Major de Tortosa, les Festes de la Cinta 2025. Des de Ràdio Tortosa també volem viure i per això aquests 5 programes els volem compartir amb tots vosaltres i acostar-vos als actes principals. Cada dia tindrem protagonistes de les festes com a convidats. Cada dia, per tant, de 12 a 1 del migdia i de 8 a 9 del vespre al 103.3 FM i a radiotortosa.cat a l'especial de Festes de la Cinta, els protagonistes de la Festa Major de Tortosa. Salutacions de Núria Mora i Yasmina Hagmauri a la redacció, Javi Falcó des del control tècnic i qui us parla, David Benito. En aquest quart programa hem convidat a Carlos Montesó de Logolafre per parlar de l'entitat i dels seus 40 anys, així també com la cita del correfoc d'este divendres. També entrevistarem a Marc Vilarroya i Maria Montserrat de l'empresa Joguines Gascó, que estan d'aniversari i celebren 150 anys de la seva creació. Us farem un repàs també de l'agenda d'actes previstos per avui dijous i demà divendres. I també tindrem el concurs que plantegem aquests dies amb una nova pregunta. Encara ens queden entrades dobles per veure la Diada Castellera des del balcó de l'Ajuntament aquest dissabte. Així que molt atents i atentes, perquè al llarg del programa us plantejarem una última pregunta i haureu de respondre a través del compte d'Instagram de Ràdio Tortosa. De moment, comencem amb l'entrevista de Núria Mora a Carlos Montesó de Logolafre.
Una cinta de festa. Fem les festes de Tortosa.
Avui al programa parlem, òbviament, també de l'Ebre Correfoc, una de les activitats potents que estan programades en el marc de les festes majors de la ciutat. Es celebra este divendres 5 de setembre i arriba a la 42a edició. Com sabeu, està organitzat per la Colla de Diables i Tambors Logolafre, una entitat que celebra enguany el seu 40è aniversari, 40 anys de foc, música i tradició. Saludem per parlar de tot plegat, d'aquest aniversari i, evidentment, també de l'Ebre Correfoc, a Carlos Montesó, que és membre de Logolafre, responsable del Correfoc, coordinador d'aquesta activitat i també secretari de l'entitat. Molt bon dia, Carlos, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Núria, moltes gràcies.
Ara parlem del Correfoc, suposo que tot a punt, no?
Estem en ello, acabant d'ultimar, però sí.
Com sempre, els últims detalls que sempre s'han de tenir tot previst a última hora, però vaja que estarà tot a punt perquè el foc torni a encendre els carrers de la ciutat. Però abans de parlar del correfoc hem de parlar d'aquest aniversari, aquest 40è aniversari de Logolafre. No totes les entitats tenen el vostre bagatge i parlem una mica d'aquesta entitat tan emblemàtica del barri de Remolins, però també de la ciutat de Tortosa. Explica'ns una mica com es va fundar, com van ser els inicis de Logolafre, què va motivar en aquella sèrie de gent que va tirar endavant l'entitat en aquell moment, ara fa 40 anys.
Bueno, pues al final la història ens diu que un grup de joves d'aquella època pues volien dinamitzar el barri, sobretot que el jovent pues que tingués un punt de trobada, d'unió i de més, i en aquest cas se va crear una bèstia de foc, que es diu Golafre, que és qui dona nom a la colla, i a partir de la bèstia de foc pues se munta el grup de diables i a partir d'aquí pues any rere any pues la colla ha anat evolucionant fins a arribar a dia d'avui que crec que podem estar molt contents i orgullosos de tindre tot el que tenim i sobretot de les actuacions que estem fent pues, per arreu on anem.
Sí, perquè suposo que no és fàcil, no?, mantenir una entitat d'aquestes característiques al llarg del temps, al llarg de tants anys, i que sigueu una entitat doncs molt nombrosa, no?, de components.
Bueno, això és sempre sol respondre de la mateixa manera, que és no agrair, no? Agrair tant a la gent que es fica a la junta de l'entitat, no? Perquè crec que les hores que hi dediquen per a que tot pugui sortir és brutal. I també agrair tant a tota la gent que mos seguís i sobretot la que actua en nosaltres, no? Vull dir, a dia d'avui podem estar orgullosos de dir que tenim 8 seccions dins la pròpia entitat, la qual pues bueno, ens permet anar a molts llocs, però sobretot en moltes en fases diferents o en índoles diferents, no? És a dir, tant l'apartat de percussió com la part tradicional de dolçaina, un geganter, diables, en aquest cas puc tocar, o sigui, batupeta, que és una cosa que han fet ara fa poc, no? La part també secció esportiva, tenim també les festes de Setmana Santa, que estem germanats en la cofradia de Cinc Llagues. Clar, com pots veure, pues toquem tots els pals, sobretot aquí per la ciutat de Tortosa pugui sortir a totes les activitats i festivitats que hi ha, però també exportar-ho fora, pues, com per exemple la Festa del Renaixement, la Fanfara de la Vegueria, etc.
Sí, sí, clar, va néixer com a colla de diables i tambors segurament, però que ha anat evolucionant, ha anat creixent i ha anat adaptant-se, doncs, a això, per poder participar a les diferents expressions culturals que es proposen o que s'organitzen a la ciutat de Tortosa. L'Ogolafre sempre hi és present, no? Com deies ara tu, per exemple, amb la Fanfara de la Vegueria o la Banda de Trompetes i Tambors de Setmana Santa, però el que potser... no sé si ha passat molt desapercebut, però a mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta secció esportiva que teniu, no? Amb una secció de trall i fins i tot un equip de futbol sala. Això pot sorprendre molta gent, perquè clar, són com dos mons una mica que a vegades van en paral·lel i no s'ajunten.
Bueno, això, tot i que ara està, te diria, en hores baixes.
És més en stand-by.
Sí, el tema és que al final el que ve a dir això és que la fes una família i al final pues, les inquietuds d'alguns pues, se traslladen, no? a sempre voler estar pues, fent, en aquest cas, activitats i efectivament pues, l'altre ell va sortir per a pues, bueno, hi havia gent que fa molt de deport, fa molta muntanya i bueno, en comptes de representar una altra entitat pues, van voler representar el Golafre i a dia d'avui pues, encara estan anant a diverses carreres diversos dels membres actius de l'entitat, no? I el futbol sala, bueno, abans hi havia una lliga local aquí a Tortosa i participàvem, quan aquesta lliga ja va deixar d'existir, pues, clar, nosaltres era un equip de futbol més amateur, no? Tot i això érem, crec que molt competitius, però el tema està en que clar, que quan ja s'ha sortit d'aquí o ja no es fa, doncs, en aquest cas, a dia d'avui estan stand-by, com ho has dit.
Escolta, però diguem que l'essència de l'Ogolafre és el foc, és la colla de diables i tambors. Com creus que ha evolucionat la cultura del foc a les Terres de l'Ebre en aquests anys? Ara parlem de l'Ebre Correfoc, que és la 42a edició, sí que hi va haver doncs, els anys de pandèmia en què segurament no es va poder celebrar, però que porteu pràcticament des dels inicis portant el correfoc,
Bueno, jo te diria que any a any tot va evolucionant. Ens hem d'adaptar sobretot als... bàsicament adaptar-nos al tema, per desgràcia, econòmic, no? Bueno, el món actual és molt canviant, la pirotècnia últimament en els últims anys ha pujat molt, sobretot per exemple d'exportacions i de més, per tant cada vegada hem de ser més, te diria, ingeniosos, no? per a treure el màxim rendiment de en aquest cas del foc, no? Com molt bé dies, portem molts anys i en pandèmia sí que vam parar, però només vam parar un any. No sé si recordaràs que va ser el 2020, perquè el 21 ja vam fer, no, en la normativa que havia de correfocs estàtics, doncs vam fer un correfoc estàtic per a que no paressa, i sobretot perquè totes les colles que vam tenir, doncs, jo crec que una estocada molt forta
aquell va ser un moment d'impàs en què hagués pogut desaparèixer qualsevol entitat, no?
Sí, i crec que bueno, seguir en fent activitat i fent correfocs va permetre pues, no perdre l'il·lusió i sobretot que la gent pues, pogués preparar i seguir, no? en este cas pues, este món, no? Tornant a la pregunta que m'havies fet de com en este cas com hem de, o com ha canviat els correfocs, pues jo crec que a part de que ens hem d'adaptar al teixit socioeconòmic actual, també el tema de pirotècnies varia moltíssim. En aquest cas, pues, efectivament, correfocs molt més segurs, pirotècnia molt més contrastada, amb major normativa, per tant, implica que pues, cada cop els correfocs han de ser o són, com crec que es pot mirar en els últims anys les incidències que hi ha hagut, pues, que efectivament, tot i que hi ha una frase que jo sempre dic, que qui juga amb foc sempre es pot cremar, no? La realitat és
per
que...
Per tant, molt de respecte.
Sempre. Jo sempre diem temor, no, però respecte tot el que, tot el que, tot el que es puga, no? Per què? Perquè, pues bueno, sempre hi ha el risc, no? Tot i així, molt minimitzat en primer lloc per la part de la formació de les colles. Vull dir, nosaltres a la web de l'Ebre Correfoc tenim que participen 200 CRES vol dir consumidors reconeguts com a experts, és a dir, que està tothom pues, validat i titulat per, o certificat per, en aquest cas per Cultura, que és qui porta la part de l'aplicatiu de Foc i Festa i el que ens obliga a, en aquest cas, a fer la formació per a poder participar a una colla de diables i tirar foc de les categories que ens permet la LTC 18, i a partir d'aquí pues, bueno, si tenim la formació de les colles que tenen el foc, la pirotècnia cada dia està més regulada i en aquest cas pues, ja hi ha controls també als grups de diables de que tota la pirotècnia que porten pues, és la que es pot tirar i la que hi ha en aquest cas homologada per a l'activitat o per a l'acte que s'ha donat d'alta en si. Bueno, pues, tots els agents que participen en aquest cas al correfoc com a tal o les festes pues, fan la seva feina i hem de bueno, estar contents que tot vagi bé.
I organitzar un Ebre Correfoc amb les dimensions que té, doncs no és fàcil, i ara en parlarem, però vaja, que vosaltres sou els experts i ho porteu amb tot detall. Quanta gent sou actualment a l'Ogolafre? Però abans de dir, és una gran família, inclús deuen haver-hi famílies senceres, no? Pràcticament formen part de l'entitat també.
Sí, així és. Bueno, nosaltres sempre fem la diferenciació d'una cosa del soci actiu i l'altra del soci passiu. A més, tenim regulat en estatuts així. Per què? Perquè el soci actiu és el que està molt, molt vinculat a l'entitat i pràcticament anualment pues, poques actuacions falta, no? D'esta forma, pues, diria que en soci actius rondem a dia d'avui més d'un centenar, no sé si arribaríem als 150, però poc faltaria. En canvi, quan parlem de soci passiu, és a dir, gent que ha passat, gent que només ve actuacions puntuals i demés, pues, superentendrem.
I que dona suport a l'entitat, doncs això, recolzant-la com a soci, no?
Però sempre partim de la base que ha passat, no? Per alguna de les seccions de l'entitat, pues, diria que més de 200.
Molt bé, doncs sou una entitat amb molt de pes a la ciutat, amb molt de múscul, podríem dir, i també heu portat el nom de Tortosa per diversos llocs, feu moltes actuacions. En recordeu alguna d'especial d'aquests anys d'història de l'Ogolafre?
Pues, te'n podria dir, no alguna, moltes, no?
Ah, diguem-ne algunes, va, deixem-ho en plural.
Bueno, vam anar un any a representar la cultura catalana a França. I bueno, una mica més i sortim, bueno, no, una mica més no tornem, no? Perquè quan vam veure que tiràvem, en aquest cas, pirotècnia i pólvora, bueno, mos van, te diria que mig les gendarmes a corralar, no? Que,
sí o què?
Sí, allà aquell dia vam patir una miqueta, eh? Però bueno, és com a anècdota, no? Però va anar tot, en aquest cas, crec que molt bé i tothom va quedar content. I després, pues, any rere any, anem, te diria, a molts de llocs fora d'aquí de Tortosa. I en aquest cas, pues mira, fa recentment vam anar a Navarra, a una població que es diu Viana, i també pues, bueno, crec que tornarem durant molts més anys perquè van quedar també molt, molt contents.
Això satisfà, no? També, que d'un lloc et vagin cridant i et vulguin repetir, no? És important perquè heu deixat bona petjada. Evidentment, heu preparat diversos actes per celebrar l'aniversari de l'Ogolafre. Alguns ja els heu realitzat recentment coincidint amb les festes del vostre barri, de Remolins, com l'acte commemoratiu o la trobada de foc, però fins a final d'any teniu previstes activitats, no?, per anar commemorant, no cada any es fan 40 anys.
Així és. Bueno, vam, des de la Junta i en aquest cas des de l'entitat vam creure oportú fer una sèrie d'actes que representés les diferents també seccions que tenim a l'entitat. I efectivament, però, bueno, primer sempre vam fer al juny vam presentar les pubilles de l'entitat, i efectivament al barri en plenes festes pues, havíem de fer pues, crec que el que nosaltres sabem fer, no? I en primer lloc vam fer el divendres, si no recordo malament, 22 d'agost, vam fer un acte commemoratiu. Clar, commemoratiu de 40 anys, al final aquest acte vam dividir en dues parts, una més sentimental, on va parlar gent pues, que havia passat durant aquests anys a l'entitat, i per altra banda és on van presentar el drac Golafre, que és el que dona nom a la colla, en la seva versió original, perquè després quan s'ha fet el primer any era d'un color i després va canviar de color, bueno, va sofrir diverses variacions, i en aquest cas
l'heu recuperat, sí. No? L'heu restaurat
i en aquest cas l'han presentat com era inicialment, que molta gent pràcticament ni ho
sabia.
Sí, sí, així és. Que per cert estarà ara, després.
Sí, el podrem veure ara, el correfoc.
Llavors, la segona part d'aquest acte commemoratiu pues, també va ser pues, més festiu, no? A nivell de, bueno, de fer una sèrie d'actuacions, activitats i de més en la gent que estem allí, en les seccions actives i tocant en aquest cas pues, la cançó del Complenç Feliç, ensenyant el drac Godafre i bueno, fent un brindis, no?, per aquests 40 anys. I això va ser divendres, i el diumenge és on vam fer, pues, normalment sempre es fa el correfoc Terremolins l'últim dia de festes, i els focs, i enguany vam fer el segon, no?, celebrar també, pues, com ha de ser, no?, fer un acte especial al barri, i vam portar, en aquest cas vam fer una trobada de bèsties de foc. I en aquest cas vam conjuntar el que sempre fèiem de correfoc i focs, i a més en els dracs que van vindre pues, vam fer-los actuar simultàniament a la plaça Immaculada en el correfoc i demés, i bueno, va ser un acte crec que bastant lluït i que va engrandir tant en aquest cas a les festes de Remolins, però sobretot pues, al Golafre pues, poder deixar amb ella, no?, d'este 40 aniversari al nostre barri.
Molt bé, i teniu l'hereu major infantil, és representant de la vostra entitat, per tant aquestes festes de la Cinta, que a més també sereu una de les entitats portadores de la ciutat, suposo que les viureu de forma especial també, no?, amb aquests actes, diguem, més protocolaris, més institucionals, si vols, però que també, doncs, és un reconeixement a tots aquests anys de trajectòria i de molta feina de moltíssima gent de forma voluntària que participa de tot el que organitzeu, no?
Així és, enguany, bueno, hem parlat de festes de Molins, ara toca parlar de la festa de la Cinta, que és l'altra festivitat on nosaltres també tenim molt que dir i celebrar, i enguany està sent un any, te diria, rodó, no? Rodó. En primer lloc, per això, l'hereu infantil, Hugo,
sí,
pues, representa...
ahir va estar en nosaltres i és un encant de xiquet, molt espavilat i que ens va fer riure moltíssim.
I tant, i a més a més és membre del grup de...
Toca la caixa i ens ho va explicar, sí, sí.
Tambors infantils, sí, i tant. O sigui que molt, molt contents de tindre un representant. I bueno, l'hereu major, enguany tenim hereu major, en aquest cas la pubilla també gran.
Teniu
pubilla,
hereu major, pubilla, pubilleta i hereu infantil, però és que l'hereu infantil és l'hereu major infantil, o sigui que
així
teniu tota la representació plena, no? Que no totes les entitats ho poden dir.
Sí, és el que t'anava a dir, sí, no sol ser fàcil poder complimentar les quatre... Per tant, molt contents.
I tant que sí.
I per altra banda, el que has dit de que serem, en aquest cas que portarem la bandera de la ciutat, pues, bueno, un altre reconeixement crec que per part de l'Ajuntament pues, d'agrair, no? I per pensar en nosaltres, per en aquest cas bueno, fer un reconeixement a la tasca, no?, que portem estos anys.
I que per molts anys més, i parlem ara sí de l'Ebre Correfoc, que porteu molts anys doncs organitzant-lo pràcticament des dels inicis del correfoc aquí a la ciutat, no? Vull dir, ja vau agafar com una mica capitanejar aquesta activitat.
Inicialment, quan va començar el correfoc, Golafre encara no existia.
No, per això dic que però... el correfoc és la 42a edició, Golafre té 40 anys, doncs no sé quants anys fa que el capitanegeu, però en fa molts.
Sí, i en aquest cas crec que estem parlant dels últims 15 anys, que ininterrompudament.
Molt bé.
Clar, hem anat fent moltes variacions, però crec que ara estem en un moment molt, molt madur, te diria, l'Ebre Correfoc com a tal, pues, a grans trets lo tenim, en aquest cas, pensat en tres grans moments, no? El primer moment seria la plantada a la plaça d'Ajuntament de totes les bèsties festives de foc i populars, perquè posteriorment féssim la primera cercavila de foc, no? És a dir, anem des de la plaça d'Ajuntament fins a les escales del parc. Sí. L'hem passat ja vam iniciar este nou model perquè vam voler agilitzar el correfoc i sobretot que diferenciar molt la part de les bèsties per donar-li el protagonisme que es mereixen. Uh-huh. I després la tornada de la plaça de les cases del parc fins a la plaça de l'Ajuntament, la tornada que només siguin diables i també pues, que així estigui molt més fluid i la gent pues, pugui pues, no, diferenciar molt bé la gent que només vol mirar de la que
només
vol parlar.
Això està molt bé perquè sobretot les famílies que van amb xiquets molt menudets, que potser per entrar al correfoc o veure el correfoc des de la vora és més... els hi fa una mica més de respecte, poden veure les bèsties, pràcticament no tocar-les perquè no es poden tocar, però sí que es poden veure de molt a prop, fer-se fotos i veure també tot aquest patrimoni de la imatgeria popular que tenim a la ciutat, sobretot, i també al territori, perquè també venen algunes colles de fora. Quantes colles participen enguany?
Enguany hem apostat molt per la part local. En este cas... la plantada hi haurà 7 bèsties de foc. Uh-huh. i en este cas bueno, efectivament pues, Golafred n'he portat 2 de bèsties, per tant seran 6 colles, no? En este cas i 7 bèsties de foc. El correfoc com a tal neixerem en este cas 7 colles també. Mm-hmm. Perdona, 6 colles també. Però clar, si juntem dracs o bèsties de foc i juntem la part de diables, en total som 9 colles.
Molt bé.
Per què? Perquè com al separar-ho, mm-hmm, clar, estem dividint, no? Però bueno, el número global són 9 colles.
9 colles, 7 dracs, les colles d'aquí, més alguna que també ens visita, no? Que també heu convidat.
Sí,
recordem quines són totes.
Les colles convidades en este cas són d'aquí de la Ribera d'Ebre, que nosaltres sempre intentem invitar cada any una comarca diferent de les Terres, sí, de l'Ebre. Enguany la Ribera d'Ebre l'any passat no va vindre i enguany venen els diables de Mora d'Ebre, que són els diables Xeron. Uh-huh. Enguany també tornen a vindre els diables de, en este cas l'hem passat va vindre el drac, però enguany venen en diables, els diables d'Amposta, que en este cas pues, se diuen el Minotaure. I també per primera, bueno, nosaltres no recordem, no, una colla de Barcelona que vingui aquí a Terres de l'Ebre, però enguany venen els diables de la Diabòlica de Gràcia, en este cas però, bueno, una colla, crec que també està bé que exportéssim, no, el nostre model de correfoc, mm-hmm, fora d'aquí la nostra zona, i aquests dies parlant amb ells, clar, quan hem explicat el sistema que tenim, com ho organitzem i tal, clar, no ho entenien. No,
no és habitual, no? Sí. El que fem aquí a l'Ebre Correfoc en d'altres correfoc,
però
segurament
han quedat gratament sorpresos, no? Perquè clar, he començat explicant-ho i l'Ebre Correfoc com a tal seria l'espectacle, mm-hmm, en general, però després dins de l'Ebre Correfoc tenim, no, els tres actes que he començat, sí, a explicar, no? El primer, sí, està clar, sí, que és la part de bestiari festiu i de foc, que tenim la plantada i la primera cerca Vilanfoc només dels dracs. El segon acte és on ja volem, pues, no, que el jovent s'impliqui i hem de fer una carretillada infantil. Mm-hmm. I després de la carretillada infantil és quan comença ja el concurs d'enceses, que el concurs d'enceses és on participen totes les colles que venen de fora, en este cas de Tortosa, i sempre una colla local.
El concurs d'enceses es fa davant de les escales del parc, en aquella zona.
Correcte.
És el que habitualment es fa. Després ja arranca la cercavila, diguem el correfoc tal com s'entén habitualment, no? Com a correfoc, aquí sí que veurem aquests 200 diables desfilant fins a la plaça de l'Ajuntament.
Correcte, i la plaça de l'Ajuntament és on fem l'acte final, que es diu crema la plaça, que, mm-hmm, que mos ha resistit sempre, però cada any va a més, no? En este cas, de que la gent arribi a la plaça de l'Ajuntament, i enguany l'acte de la plaça crema, doncs és on farem una encesa especial commemorativa dels 40 anys de Golafre, que és el que anima tothom que arribi fins al final.
Això anava a preguntar, si enguany, com a any d'aniversari de Golafre, organitzadors del correfoc, teniu previst alguna cosa especial per també doncs commemorar aquest aniversari? Serà a la plaça de l'Ajuntament amb aquest acte de crema a la plaça, no?
Correcte. I així, si em permets, faria, sí, una mica un recordatori d'horaris per,
sí,
per a que la gent
horaris, recorregut i mesures de precaució.
Vale, comencem els horaris. Nosaltres sempre la plantada com a tal la iniciarem a partir de les 8 i quart de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Mm-hmm. Aquí estaran les 7 bèsties de foc que hem comentat. Per a la intenció d'arrencar la cercavila inicial en este cas en les bèsties de foc que van des de la plaça de l'Ajuntament fins a les cales del parc a partir de les 20:45 o les 4, no? Uh-huh. Perquè la idea és que aproximadament sobre les 9:30, 10:15 a molt tardar inicia la carretillada infantil.
Molt bé.
Val? La carretilla infantil, bueno, dura, pues, en aquest cas, pues, màxim entre 25 i 30 minuts màxim. Per què? Perquè volem que arranqui ja la 14a edició del concurs de danses de Ciutat de Tortosa. Aquí seria, pues, on les colles ja es comencen a preparar de diables, no? Mm-hmm. Perquè una volta s'acaba el concurs danceses, que està planificat que duri també màxim, pues, en aquest cas 25-30 minuts, sobre les 22:45 arranque el recorregut del 42 correfoc, en aquest cas el mm-hmm. correfoc en si com a tal, no? En aquest cas les sis colles de diables que aniran acabaran sobre les 23:30 l'espectacle final que demà a la plaça.
Molt bé.
Llavors jo sempre animo, no, que al punt de sortida estigui la gent, però després també que ens esperi a la plaça d'Ajuntament, que la plaça d'Ajuntament tothom farà la seva encesa de lluïment final. Mm-hmm. I després una encesa conjunta que estarà la commemorativa del 40 aniversari del Golafre.
Molt bé. Algunes mesures que ha de tenir en compte la gent que vulgui seguir tots aquests actes amb foc, què cal tenir en compte per no lamentar accidents?
Sempre diem el mateix.
Sí, però és bo recordar-ho. Jo sé que
funciona.
Sempre són les mateixes indicacions, però sempre hi ha algú que pot ser la primera vegada que s'hi trobi, doncs almenys tenir aquelles coses que has de tenir en compte i que són bàsiques.
No, i tant, i no ens hem de cansar de recordar-ho.
No hem de cansar de recordar-ho, perquè sempre, malauradament, sempre hi ha algun petit incident que s'hagués pogut evitar.
Pues tema de la roda és elemental que sigui de cotó, pot ser 100%, no? Intentar evitar temes acrílics i demés. Per tant, en cotó 100%, cobrir-se llocs que moltes vegades no hi pensem, però posar ulleres és clau, perquè
sí.
Una guspira pot anar sense donar-me un compte quan ens girem i, mm-hmm. i llavors, pues, bueno, els ulls són crec que s'han de cuidar molt.
I tant.
La gent que en aquest cas vol...
I una lesió als ulls pot ser fatídica, més que a un braç o...
Sí, totalment.
No, és que és això.
Per tant, si jo vull anar baix del en aquest cas al correfoc com a tal o baix d'un drac, vull dir, al final seria similar, pues cobrir-nos al màxim, és barret de palla pot ser, no? Si tenim mocadors, ojo amb els mocadors també, que siguin de cotó,
que no siguin acrílics, que això s'encén enseguida.
Si algú pues, se vol banyar, pues encara millor, no? però bueno, tampoc cal tant, no, en principi. Mm-hmm. En anar ben coberts, ben vestits i en la roba adequada és més que suficient.
Mm-hmm. Ben tapats també, millor màniga llarga, no? Evidentment, més que màniga curta, ja sabem que fa calor, però en aquell moment, si voleu participar al correfoc, aquestes són les principals mesures que hem de tenir en compte. No sé si ens hem deixat alguna cosa a comentar. El recorregut és el de sempre, ja ho hem dit, i no sé, crec que ho hem parlat tot una mica, no, Carlos? Animar la gent a que
sí.
si no es vol posar dins al costat dels diables, doncs que això, que vagi seguint el correfoc per les vores de la Generalitat per arribar a la plaça, que realment és un acte espectacular. I mira que jo soc temorica amb el foc, molt. I hi haurà una vintena de persones que tindran el privilegi de veure des del balcó de l'Ajuntament, que estem fent el sorteig estos dies, i les persones que ho han viscut ja en anys anteriors han sortit al·lucinades.
Pues...
És impressionant veure-ho des de la plaça, i evidentment si tens la sort de poder-ho veure des d'un lloc elevat encara és més fantàstic.
Sí, jo aprofitaria, no?, per fer esta crida i donar unes indicacions a la gent que m'està escoltant.
Mm-hmm.
i que per suposat donem per fet que vindran, no?, després de, la, de lo que han escoltat, però efectivament lo, veure el, a, en este cas a, les, a partir de les 10 el concurs d'ancies és...
Que per cert, la gent podrà votar, no?, a través d'una aplicació.
Sí,
així que, és. Mira, això ens havien deixat.
El concurs d'ancies és sempre hi ha un jurat experimentat, unes colles locals que no participen al, al concurs, i a més sempre hi ha, pues, alguna figura rellevant del món del foc o de la cultura, i cada persona té un vot, i el públic donem el mateix pes que qualsevol de membre del jurat. Sí, i llavors hi haurà a la web de lebrecorrefoc.com on està tota la informació que ara estem explicant. També hi haurà, s'obrirà el moment del concurs d'encès, la votació per a poder, en aquest cas, pues, elegir el públic, la colla de les que ha participat que li ha agradat més.
Per tant, també implicar-se en aquesta votació per decidir qui guanya aquest concurs d'enceses de l'Ebre Correfoc 2025. Em deies algunes indicacions que volies també acabar de donar.
Sí, que està pensat l'Ebre Correfoc tant per a la gent que vol no, immergir-se al foc, com sobretot per a només els que volen observar, mirar i que potser tenen una mica més de respecte o temor al foc, no? En aquest cas, que estiguin tranquils, que els diables i les festes tenen molt clar que del recorregut no han de sortir. Per tant, saben que si algú vol foc, no, mos vindran a nosaltres, no els anem a buscar.
Sí.
I en aquest cas, la primera part, que és la dels dracs, pues és molt xula per veure les siluetes dels dracs i demés, però després animo sobretot a la part després del concurs d'enceres dels diables, no? Que en aquest cas, pues, hi haurà diversos punts de lluïment de cada colla de diables, tant a l'inici com al parc, però sobretot a l'entrada a la plaça de l'Ajuntament també.
Molt bé.
Llavors, després de fer cada volançament individual de lluïment a la plaça de l'Ajuntament, farem l'encesa conjunta, que aquesta sí que és la que voldríem veure tota la plaça a Rebosa.
A tope de gent. Doncs escolta, jo no sé, segur que sortirà superbé, que serà un èxit com cada any l'Ebre Correfoc, però Carlos, ja per acabar, com veieu el Golafre en els propers 40 anys, vull dir, té llarg recorregut el Golafre, teniu aquesta pedrera, no?, amb gent tan jove com l'hereu major infantil que amb qui parlàvem ahir, teniu pedrera per aguantar i continuar amb la vostra activitat durant molts anys més?
No n'han parlat, quan parlem de les seccions que tenim del Golafre, han parlat de les seccions en general, però també des de fa una sèrie d'anys que estem intentant, no?, muntar la part infantil a la secció tant de diables com a la de tabalers. L'objectiu és molt clar, no? És que hi ha aquest relleu de tots els que estem a dia d'avui i que, bueno, que el Golafre pugui perdurar durant molts anys i que la feina feta fins ara perdure, no? Perquè si no tindria sentit tot el que s'ha fet.
Escolta, i si hi ha xiquets i xiquetes que vulguin formar part, o gent adulta, però per doncs donar aquest relleu generacional i que tingui la cosa més continuïtat, qui vulgui formar part de el Golafre, què ha de fer?
És tan senzill com entrar a la web logolafre.cat i allí hi ha un formulari per a preguntar, per a inscriure's i demés. Sense anar més lluny, ahir vam rebre un correu, no?, d'una família que volia apuntar les seves dues noies.
A partir de quina edat accepteu xiquets i xiquetes, per exemple?
La part de percussió, a partir de l'edat que puguen l'instrument i que siguin conscients o que puguen tocar-lo, no? El tema de foc és més complicat perquè ha de haver autoritzacions de pares i mares i l'edat mínima són 8 anys.
Molt bé.
Val? Però bueno, al final el que també intentem sempre dins l'entitat és que tothom tinguéssim polivalència, és a dir, si no la mateixa persona no pogués un dia sortir a un correfoc o un dia a una trobada de bestiari o a Setmana Santa o al Renaixement, clar, tot el que fem seria impossible, no tenim gent per a cada secció específica.
Clar. No, i després que també hi ha tot un seguit de gent que és com, el que jo dic com la intendència, no?, dels que en aquell moment actuen, ja sigui en un correfoc o al Renaixement, etc., doncs hi ha tot una tot de persones al voltant que han d'ajudar també a que això sigui possible. Per tant, de feina no en falta, no?, podríem dir.
Mai no falta de feina.
Demà sempre són benvingudes. No?
I l'important, m'acabes de dir ara, tots són molt importants.
I tant, és que a vegades aquesta gent no es veu, però té la seva rellevància també en tirar endavant totes aquestes activitats. No sé si vols afegir alguna cosa més, Carlos.
Bueno, fer un recordatori de les webs, no? En aquest cas per al Correfoc de Tortosa o l'Ebre Correfoc, la web és www.ebrecorrefoc.com, allà anirà sortint tota la informació que, de l'acte en si, i després tothom que li hagi despertat este, no, que vol que vulgui participar en una colla de diables, en aquest cas com Logolafre, pues, també a la web és www.logolafre.cat, aquí podeu en aquest cas informar-vos de lo que us, no, dels dubtes que tingueu o el que ha generat una mica d'intriga.
Doncs escolteu, per molts anys a Logolafre, per molts anys més, per 40 o els que vinguin per endavant, i que sigui un èxit l'Ebre Correfoc un any més a Festes de la Cinta. Gràcies per venir, Carlos Montesor, representant, en aquest cas, secretari de l'associació Logolafre. Gràcies i que vagi molt bé. Bones festes.
Moltes gràcies.
I bon Correfoc.
I ho intentarem.
I animar tothom que vingui.
Això sí.
Gràcies.
A vosaltres, Maria.
Les festes de la cinta, viu-les a Ràdio Tortosa, una cinta de festa.
I seguim el programa. Enguany, novament, l'Ajuntament de Tortosa obre la possibilitat a la ciutadania per poder seguir algun dels actes de festes que es fan a la plaça de l'Ajuntament des del balcó de la Casa Consistorial. Però com és un espai limitat i no hi cap tothom, com ho farem? Doncs, com sempre, a través del nostre concurs al compte Instagram de Ràdio Tortosa. Ara estem sortejant entrades dobles, de fet són les últimes, per seguir la jornada castellera des del balcó de l'Ajuntament aquest dissabte a la tarda. Resolem la pregunta que us plantejàvem ahir. Quina penya va guanyar el circuit de proves l'any passat, el 2024? La resposta correcta era Fotli Signs. Persones que heu encertat la resposta, doncs anem a desvetllar-ho. Els guanyadors i les guanyadores són Anna Ventura, Oriol Martorell, Maria Cardona, Adelina Talarn i Salva Peris. Felicitats als guanyadors i a les guanyadores, i us plantegem una segona pregunta. Ja ho hem dit, aquesta és l'última oportunitat per participar. L'haureu de respondre, com sempre, a través del compte Instagram de Ràdio Tortosa, així que seguiu-nos i, si responeu correctament, entrareu en aquest sorteig. La pregunta que us plantegem és: quin grup de música actua aquest diumenge? Oques Grasses, Doctor Prats o Sexeni? Per tant, sortegem de nou 5 places dobles per veure des del balcó de l'Ajuntament la Diada Castellera de la Cinta. Recordem que esta cita és dissabte 6 de setembre a les 5 de la tarda. Nosaltres seguim en el programa amb més entrevistes. Ara Núria Mora entrevistarà a Marc Vila i Eva Montserrat de l'empresa Gascó.
Les festes de la Cinta, viu-les a Ràdio Tortosa, una cinta de festa.
Avui al programa volem parlar d'un comerç emblemàtic de la nostra ciutat i del territori. Ens referim a Gascó Joguines. Potser us estranyarà que en parlem en un programa especial de festes de la Cinta, però és que per celebrar el 150 aniversari de la seva creació, Gascó ha preparat tota una sèrie d'activitats per aquest divendres en el marc de les festes majors de Tortosa per compartir amb la ciutadania aquesta data tan especial. Avui ens acompanyen d'una banda Maria Montserrat, que és gerent de Gascó. Molt bon dia, benvinguda, gràcies per venir.
Molt bon dia, encantada, i moltes gràcies per convidar-nos en aquest programa tan especial.
I també ens acompanya Marc Vila, que és responsable de comunicació i màrqueting de Gascó. Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies a tots dos per venir. Per posar-nos en context, Maria, perquè tu formes part d'aquesta generació, d'aquesta família que ja porta generacions al capdavant de Gascó, expliqueu-nos el context, la història de Gascó. Com neix Gascó a la ciutat de Tortosa?
Pues la casa va néixer el 1875 en un revesavi que va començar la venda ambulant pels pobles. Entre ells arribava fins al Canyís. Sí. I venen articles de la llar, venen productes d'obra, que després, a un d'aquests viatges, a Mora d'Ebre va conèixer la seva esposa i més endavant van tindre un fill. El 1910 va ser quan van decidir obrir la primera botiga física, que va ser a la part de Ferreries. Uh-huh. Llavors, passada la guerra, el negoci va anar creixent, van obrir també al Regués una botigueta, una fàbrica artesana de cabassos de palma. Uh-huh. I a la passada la guerra, degut a la necessitat de la gent de tornar a comprar els articles de la llar i reabastir tot el que és el producte de casa, vam obrir la primera botiga a Tortosa, que és on està actualment, però el local només donava a la part de la vora del riu.
Molt bé, ara donar a la Generalitat i a la vora, sí, del riu, ens hem d'imaginar que només,
només donava,
donava
a la vora del riu.
A prop de la cara...
Sí. Ara, el local que tenim actualment eren quatre locals. Uh-huh. Primer vam adquirir un petitet que donava a la vora del riu i va passar a les mans de la segona generació, que era Ramon Gascó Hernández, que és l'avi que alguns, segur que molta gent encara el deu
recordar.
El deu recordar. Després, als anys 50 o així, ja vam adquirir el local que donava la Generalitat, que a més tenia el pis de dalt. Uh-huh. Llavors vam fer un gran pas, va ser una mica una reestructuració i un rentat de cara de l'empresa, vam començar a desenvolupar una marca i vam introduir articles de la llar i decoració, regal, que també doncs les llistes de noces, uh-huh, i tot això que després ja molta gent venia a fer a la botiga, i vam entrar sobre l'any 60 la tercera generació, que és la Pilar Gascó i Antònia Gascó, que estes han estat tota la vida,
sí,
la meva àvia i la meva tieta, a la botiga de Tortosa. I són la cara visible de l'empresa, jo crec que elles.
Sí, que tothom les coneix, tothom
les coneix,
tothom les coneixem, sí, i tant que sí.
I l'any 92 l'empresa va anar creixent, vam obrir botigues, bueno, abans, als 60, als 70, vam obrir botigues inclús a Salou i a la Ràpita, i l'any 92 va ser quan van vindre grans superfícies que també portaven tot el que són articles d'hogar, l'IKEA i altres superfícies. Bueno, se va començar a introduir la joguina com a algo molt temporal al Nadal.
Val.
Només se tenia com a complement al Nadal per a reforçar la venda a la temporada alta. Però l'any 92, en tot això de les superfícies, ens vam veure en una situació una mica tensa, perquè clar, doncs hi havia altres ofertes, nosaltres també importàvem producte de Milà, de París, producte que era molt car i diferenciador,
uh-huh,
però clar, te van vindre en uns altres preus i en una... En, bueno, més competitius,
més competitius,
i
sí,
en una qualitat diferent, però que la gent pues, mos va fer una miqueta de mal. Llavors aquell any va entrar el meu pare, la quarta generació, al negoci, i es va decidir apostar per la joguina, i vam deixar de treballar a poc a poc, fins a l'any 2000, que ja va ser exclusiu de la joguina. També vam entrar a l'Associació de Joguetes de Catalunya, que és el JAC, mm-hmm, que és
el
l'Ocito,
sí, sí,
que, sortia, set, que sortia a tots els catàlegs, i va ser un gran pas. A partir d'allí vam anar obrint botigues. Des del 2000 fins al 2015 vam anar inaugurant, sobretot per la comarca de Tarragona. La que tenim més a baix és Vinaròs.
Mm-hmm.
Després tenim Amposta, Deltebre, La Ràpita, Tortosa. I dalt tenim Tarragona i Valls. I aquest any passat jo em vaig incorporar al negoci el 2020 pel Covid. Va fer falta, no, una altra crisi.
Sí.
Que dius, ostres, la família ha donat suport. I va ser un bon any, vam créixer en l'aposta online, i el 2024, l'any passat, vam inaugurar l'última botiga, ja afegint nous conceptes, una mica més experiencials, i ja afegint zones lúdiques dins del punt de venda,
uh-huh,
i bueno, i ja estarà, aquí estem, i ara estem preparant un nou projecte per a donar-li la continuïtat.
Escolta, has resumit en pocs minuts 150 anys d'història, que es diuen aviat, però segurament a molta gent haurà sorprès que Gascó no ha estat tota la vida dedicada a les joguines, no? A moltes generacions molt més joves, evidentment, segurament sempre pensen en Gascó i joguines, de fet és Gascó i joguines, no? Però clar, quan has explicat els inicis d'aquesta venda ambulant amb productes de la llar, amb decoració, no? Després ja quan hi ha locals dedicats a la decoració i productes de la llar. Clar, pel que has explicat, els moments de crisi sempre han sigut moments de crisi que segurament la família ho ha passat malament perquè el negoci ha quedat tocat, però que han sigut també moments d'oportunitat per fer aquest salt endavant i reorientar el negoci doncs, cap al món de la joguina primer, després a venda online, no? amb aquesta Covid que va afectar a tothom. Per tant, una evolució i un creixement exponencial impressionant, no? I sempre a mans de la mateixa família, que això potser també és un fet diferencial respecte d'altres comerços que potser els ha absorbit una franquícia o potser han canviat de mans i no el porta la mateixa família. Quantes generacions has dit de...
Jo sóc la cinquena.
Tu ets la cinquena, ets molt jove.
I acabo de tindre la sisena, esperem.
Mira, per tant...
Per els mesos he sigut mare.
Ai, enhorabona, Maria, enhorabona.
Sí, sí.
Escolta, doncs, això tindrà continuïtat de ben segur.
Esperem.
Però Clar, com aquesta evolució molta gent li haurà sorprès, no? Aquest canvi de paradigma d'una botiga que l'associem molta gent amb la joguina. Segurament les generacions més grans recorden el gascó amb els productes per la llar, no? I de decoració.
Sí, la veritat és que els moments difícils sempre hem sabut convertir-los en oportunitats. Això també admiro molt el meu pare, que ha sigut que ha tirat avant sempre el negoci, i tinc un gran exemple i un gran mestre.
I tant que sí, això vol dir que sou una família de comerciants de pura cepa, no? Que es diria en castellà, no sabria dir-ho ara, però vaja, que heu sobreviscut en aquests moments de terrabastall econòmic i que heu tirat endavant i no heu estat sempre al peu del canó, que això també és important.
Tot això no hauria sigut possible, i és d'agrair a la confiança dels clients. Clar. També és veritat que ens honra molt ser una seu que és de Terres de l'Ebre, sobretot a Tortosa, no? On tenim les nostres arrels, i que apostem també molt pel comerç de ciutat i de proximitat, que és l'important.
I és en uns moments en què les noves tecnologies, la venda per internet, per aquestes grans plataformes que et faciliten moltíssim, de dir, mira, entro des del mòbil, m'ho porten a casa en dos segons, com aquell diu, això evidentment ha fet molt de mal al petit i mitjà comerç, al comerç familiar, al comerç local, i vosaltres, en canvi, heu esteu aquí, vaja, que sou un exemple, no?, també de creure-hi, i evidentment la confiança de la gent.
La confiança de la gent
és bàsic,
clau,
no?
I de l'equip humà, que la formem també.
Evidentment. Quants treballadors sou, o quanta gent formeu l'equip de Gascó?
Actualment, durant l'any, clar, la nostra venda és molt estacional, durant l'any som unes 50 persones, una mitjana de 50 persones, i a campanya de Nadal arribem a ser 80.
Que heu d'ampliar, perquè és el punt més fort de les vendes, no? Molt bé. Què significa per vosaltres arribar en aquests 150 anys d'història, ara vist així, no?, que ho acabes d'explicar? Marc, que no t'hem sentit, no sé si que ho respongui qui vulgui, però...
No, bueno, a veure...
Com a responsable de comunicació, que doncs has de fer aquesta campanya, i és molt important, no?, també la comunicació i la marca, i donar a conèixer la marca, amb anys tan convulsos com els que estem vivint, no?, amb tota aquesta revolució tecnològica, és importantíssim.
Sí, sí, completament. Al final, que Gascó hagi també reinventat i hagi apostat per lo comerç online, que hagi anar seguint obrint botigues i punts de venda, pues ja al final tot això comporta una responsabilitat, una comunicació que s'ha de seguir, un mateix patró per a totes les botigues, traspassar els valors a tots els clients de les diferents ciutats on estàs. I al final, pues això també és el que fa única a Gascó, no? El fet de buscar la proximitat, de buscar de que no sigui una venda d'un joguet, sinó que sigui una venda d'una eina comunicativa que ajudi al xiquet o xiqueta o adult, perquè al final crec que de jugar no deixem mai de jugar. I al final, pues, evidentment, això també s'ha de treballar en un àmbit molt comunicatiu, no? Per a nosaltres, pues, fer 150 anys és un punt d'inflexió, també un punt molt important, que per això fem la celebració que fem.
Ara en parlarem, ara ho explicarem en tot detall.
Correcte, ara en parlarem, però bueno, evidentment que pues, és un pas molt important per a l'empresa, perquè pues, després de tota la història que ha explicat Maria molt bé, pues, cal donar-li tot el valor que té a tot el passat i pues, preparar-nos per a el que ve en futur, a les noves oportunitats i a les noves perspectives de mercat.
Mm-hmm. Abans parlaves, no, d'aquest canvi que hi va haver en la història de Gascó, no?, a l'hora del producte al qual es destinava o al qual es centrava. El món de les joguines també ha canviat molt, dèiem que el comerç ha canviat i la manera de vendre i la manera de comunicar també és molt important en un comerç també local, que això no tothom ho entén i no tothom ho ho materialitza i a vegades és, pot ser el, un inici del fracàs d'aquell comerç, no? Per tant, també tenir clara aquesta idea de comunicació i d'arribar al client de mil maneres. Avui en dia també les noves tecnologies doncs, són bones per una cosa, són dolentes per una altra i s'han d'aprofitar les oportunitats. Deia que el fet de dedicar-vos a la joguina durant tants anys també s'ha vist una evolució, no? En el món de la joguina. També han entrat les tecnologies, però suposo que hi ha joguines d'aquelles que són com clàssics que no passen mai, no?
Sí, se mantenen, nosaltres dins de les nostres botigues trobades tant la joguina clàssica, inclús joguines de fusta, de tota la vida, però també és veritat que, com dius tu, les tendències canvien, les modes, no? Ara també hi ha molta moda del Montessori, de tot el que és aprendre més enllà del joc... I a Gascó intentem estar actualitzats sempre, és molt important. També ara afecta molt, com dius tu, també les xarxes socials i la viralitat, no? Que de cop surt un producte que pot ser viral a un altre país i que aquí no ha arribat i t'has de reinventar i de buscar com donar servei al client, no? I com tindre...
Tothom arriba una demanda massiva i dius, hosti, no sé com ho podré... Podré donar resposta a tot això, no?
És qüestió també... de ser ràpid i estar molt a sobre també de totes les comunicacions i tot les modes.
Però hi ha clàssics com ara en parlarem també, perquè també són les activitats que organitzem van una mica en aquesta direcció, no? Però els jocs de taula és com que tornen a estar molt de moda, no? Alguns, molt. I ja, això s'havia com deixat de banda durant uns anys, però ara ha reviscut, no?
Això jo crec que ve una mica també a partir del Covid, no? Que les famílies s'han vist a casa. Cert. I que algo que uneix molt és el jugar estimula moltes coses, no? A nivell del creixement d'una persona des de petit, inclús que a gran t'ajuda a unir vincles, no? I trobar-te i socialitzar i compartir moments que són molt únics, i jo crec que això el Covid ho ha potenciat molt. Des de llavors doncs, també s'ha agafat hàbits de doncs, gent de 30 anys que potser ja no preferixen en lloc d'anar a una festa quedar-se a casa amb els amics i fer un beure mentre juguen a jocs de taula. Tant. Que també en això hem crescut bastant, és una rama que estem apostant a nivell d'empresa de jocs per a tots els públics, no tancar-nos. Al final la jugueteria se pot associar a un algo infantil.
Clar, és el que deia abans, però... Marc, no? Que tots juguem al final.
I tant. I és això, que no és només, no tenim producte només infantil, tenim una secció de jocs de taula per a adults, de jocs de taula per a aquells amants de jocs de rol, d'hores, de cartes de col·leccionistes, figures de col·leccionistes, no? Els funkos, tot. Tenim, jo crec que ara mateix estem treballant inclús tèxtil, també tenim producte tèxtil per a totes les edats. I bueno, hem anat diversificant-nos una mica i adaptant-nos a les necessitats i a la demanda que ha hagut del client.
I ha crescut Gascó en botigues a diferents punts, com ara ens explicaves, però aquell local que va començar el teu avantpassat que donava al riu, que es va anar ampliant, s'ha anat ampliant encara més, eh? Ara teniu una molt bona botiga, una botiga molt gran, doncs això, que abarca des de bebès fins
a... No hi ha edat. Perquè hi ha alguns jocs que duen fins a 99, però jo crec que...
Més
que
no de 99, no?
Més de 99 també podrem
jugar.
No hi ha límit.
Sí, per tant, vull dir que també la pròpia botiga s'ha anat ampliant, molt bonica, també molt agradable de passejar i anar veient, no?
Al final també es busca això. Durant l'any l'experiència de compra és algo molt experiencial, no? Bé, anar a la botiga, viure tota l'experiència d'anar amb la família, veure joguines, poder compartir moments, no? I transmetre una mica de màgia i fantasia. I després sí que la campanya de Nadal pues, se converteix en una venda més ràpida perquè la gent busca, no? Com diem abans, comoditat, agilitat i expressió.
I molta gent que ja ve amb aquella idea...
Sí, una venda més ràpida.
Aquell regal o aquella... amb la carta dels xiquets i xiquetes, dels Reis, el Pare Noel, ja tots saben, eh? El que volen, venen a veure-ho per després demanar-ho als Reis o al Pare Noel i després doncs ja s'encarrega qui s'ha d'encarregar de fer-ho arribar, no?
Sí.
Un vincle molt estret en Tortosa, vull dir, Gascó i Tortosa, Tortosa i Gascó, perquè qui no ha sentit dir anem a Gascó a buscar un regal, anem a Gascó a veure, no? A entregar o a buscar les cartes, no? També, sí. Per a poder fer la carta als Reis, per tant, aquesta confiança que heu generat també amb la ciutadania, no?
També ara...
I de molts pobles que venen a Gascó aquí, no? Ara ja teniu botigues al territori, però clar, durant molts anys La gent del territori ha vingut a Tortosa a comprar, eh?
A Gascó, sí.
A Gascó.
I ara que celebrem els 150 anys, el nou projecte que tenim entre mans, que desvelarem al març del 2026, també està centrat en Tortosa. I al final la nostra arrel i la nostra seu i la nostra botiga mare és la, la botiga de Tortosa, que és d'on ha nascut tot, tota la història.
I esteu immersos en aquest donar un pas endavant, no? Amb, aquesta, amb aquest bagatge que teniu, fer aquest pas endavant d'aquest nou projecte que no ens podeu explicar encara, ja us convidarem quan el feu públic a que ens l'expliqueu bastament, però que també aquest acte de divendres que fareu al Parc Municipal a partir de les 10 del matí, aquestes activitats que heu organitzat doncs serviran també una mica per començar a posar aquest coquet, aquesta, no, aquesta expectativa entre la ciutadania a veure què farà Gascó per celebrar aquest 150 aniversari amb aquest nou projecte empresarial, no?
Sí, bueno, evidentment el punt principal de l'esdeveniment és celebrar, no? Celebrar els 150 anys, celebrar on hem arribat, tot el treball que hi ha detrás, les generacions, com ha crescut, que crec que se li ha donat molt de valor, i ho volem celebrar pues, al costat de la gent que ha ajudat a que Gascó sigui el que és Gascó dia d'avui, no? El que volem és invitar famílies, invitar nens, nenes, adolescents, tot tipus de públic, perquè hi haurà coses per a tot tipus de públic. Llavors, pues, bueno, hem pensat diferents zones. Hi haurà zona de jocs de taula, que ho estàvem parlant abans, i crec que pues, tan grans com petits ho podem passar molt bé. Després també tindrem una zona més de més orientada a tallers, de pues, haurà, estarà, formarà part Lego, que pues, tindran tallers de make and take, de que podran vindre a fer les figures, marxar, emportar-se'ls i tot això. Després també hi haurà altres tallers pues, de, bueno, de creativitat, de pues, intentar impulsar una mica la creativitat dels nens i nenes i que puguen desenvolupar-se una miqueta en aquest sentit. També tindrem zona de pintacares, tindrem zona de fotocol, tindrem una zona de també que és un punt bastant important, pensem que és una zona més sensorial, on en el centre de Montea de psicologia d'Amposta per a psicologia infantil, que vindran i faran uns tallers que bueno, que encara queden algunes places si algú us vol apuntar. Però bueno, que pues, també va molt lligat als valors que volem tirar avant ara a Gascó, no? De centrar-nos en que jugar no solament és passar el rato, perquè al final evidentment sí que un fet és entretindre't i xalar, no? Però dins d'aquí hi ha moltes vessants més, i és el que pues, també busquem, aportant també un factor psicològic i un valor afegit al joc.
I d'educar, de pedagògic, no? També.
Correcte.
Educatiu, hi ha molts valors al voltant del joc, no?
Sí, sí, sí. Evidentment és valor educatiu, valor de joc en equip, al final hi ha moltes coses que van lligades al joc. També pues, com he comentat, no, lo del tema del fotocol, pues, que la gent pugui vindre, hi haurà diferents tipus de fotocols, volem fer també bingos per a que la gent pues, tingui premis n'hi haurà i regals n'hi haurà per a tothom, tothom qui vingui tindrà alguna sorpreseta. Llavors a part d'això pues, també hem organitzat bingos, hem organitzat una miqueta de sortejos. I també ho hem lligat al circuit de penyes de la Cinta, que sabem que pues, també està molt, molt lligat a festes, i al final pues, la gent associa les festes de la Cinta en algo pues, també molt divertit, de jugar i tot això, i ho hem considerat de que també volíem ser partíceps del circuit de penyes, i bueno, farem alguna petita prova i un petit també bingo en les penyes, i així pues, també ho adaptem a tot tipus de públic, tot tipus de gent, i pues, que sigui tot un ambient molt festiu i celebratiu, no? Que per això es fa.
Això serà durant tot el matí d'aquest divendres, a partir de les 10, durant tot el matí, entenc.
Sí, bueno, serà de 10 a les 2 de la tarda, que més o menys tenim pensat això, però bueno, les activitats aniran en marxa durant tot el matí, vull dir, al final pots vindre a les 10 i jugar a jocs de taula, i després també tindrem una zona de jocs a l'aire lliure, que m'ho he deixat,
sí.
Que, bueno, que també hi haurà curses d'orientació per a famílies, i que no t'ho havia comentat abans, però bueno, al final pues, és tot això, no? De que pugui oferir un ventall de possibilitats i d'activitats a la gent que vingui, a les famílies, i a partir d'aquí pues, que cada un pugui fer el que li apetixi en aquell moment, que pugui disfrutar, que pugui gaudir, que al final és el que nosaltres volem fer en aquest esdeveniment, i pues, agrair sobretot a la gent la confiança que té en nosaltres any rere any, ja no des dels 150 anys, ja són molts anys que pues, la gent confia en nosaltres, i pues, que menys, no? Que poder-ho agrair d'una manera així pues, més festiva i oferint pues, tot el nostre servei i tot el nostre producte i tot el que poguéssim aportar pues, a totes les famílies i tota la gent que vulgui formar-hi part.
És un retorn, no? En aquest, com un agraïment a tota la societat que en un moment o altre ha passat per les botigues de Gascó. Zona de jocs de taula, aquí s'ha de venir potser en grup o com ho teniu organitzat? És a dir, la gent s'ha d'inscriure, no s'ha d'inscriure, ve allà i en el que al moment es pot apuntar, com ho teniu organitzat perquè la gent que vulgui venir doncs sàpiga i no es quedi al marge si ha de fer algun tipus d'inscripció? Entenc que les inscripcions són més per a aquest apartat més psicològic, per a famílies segurament doncs, amb xiquets que tenen algun tipus de trastorn o perquè són tallers més específics, però en les altres activitats en principi no cal inscripció, o sí?
Bueno, lo del tema psicològic no és tancat a famílies, evidentment. Lo centre té, bueno, se centra en diferents tipus de característiques que puguen tindre els nens i nenes, però bueno, al final serà una zona molt sensorial, una zona de que els xiquets puguen pues, experimentar en diferents coses, que puguen trobar el seu espai, la seva calma, el seu moment, desenvolupar-se, que puguen pues, trobar la seva creativitat, no? També d'una manera pues, orientada per persones professionals, en què puguen guiar-los una mica en el tema del joc o en el tema de la cooperació, no? I al final pues, ja hem preparat tres tallers oberts per a absolutament tot tipus de nens i nenes, que
no està limitat. Perfecte.
Tothom, al final és donar-li valor afegit al joc i explicar inclús a les famílies, perquè moltes cops venen a la botiga i diuen és que busco un joc que m'ajudi a explicar al meu nen o ajudar-lo a socialitzar.
A través del joc es poden...
A socialitzar, a estimular la psicomotricitat, a estimular diverses coses, no? És com un additiu, a més, el joc... però no està tancat
a cap tipus públic.
En concret.
Molt bé.
Sí, llavors, bueno, sí que per a aquests tallers, com que ha d'haver pues, una atenció més personalitzada i tot això, sí que ho tanquem en inscripcions, que hi haurà tres tallers, de 10 a 11 i mitja, cada mitja hora hi ha un taller, i això sí que, que ho fem en inscripció tancada, però l'altre serà totalment obert. Vull dir, al final, si una família ve un nen i el nen vol jugar i pues, al final volem ser també un punt de connexió, no? Ja no solament al dia de l'esdeveniment, que també, sinó que Gascó ho pugui ser, no? Durant l'any ja fem algunes activitats i tallers pues, per a que sigui també punt d'unió entre nens, nenes, que potser tenen els mateixos gustos, fem intercanvi de cromos, fem tallers de puzzles, fem tallers de diferents tipus de coses. Llavors pues, canviarem la botiga pel parc, no? En aquest cas
sortireu de la botiga física la traslladeu d'alguna manera entre cometes al parc, no?
Llavors el que voldrem pues, és això de que si un nen vol vindre i jugar a jocs de taula i a casa no ho pot fer perquè està sol o perquè pues, al final no té altres nens per a jugar o nens o nenes, pues, que pugui vindre allí i que al final pues, que els nens i nenes que els hi apeteix que jugar un joc de taula junts que ho puguem fer, que si volen anar a fer un taller perquè li apeteix fer un taller o pintar o fer un puzzle o que sigui això, o si vol o si tota la família es vol unir i fer una cursa d'orientació i pues, poder passar un bon rato amb família i tot, pues, que també ho puguem fer i nosaltres pues, tindrem allí l'opció de poder oferir tot tipus d'activitats i coses per als que vulguin.
Molt bé, per tant hi haurà una gamma àmplia de jocs per totes les edats i tot tipus de públic, com dèieu, i aquestes curses d'orientació obertes al públic, i també crec que n'heu preparat una per al circuit de penyes i també un bingo, no?, per a les penyes.
Sí, bueno,
i un bingo per al públic, o n'hi ha tot... Bingo musical o bingo tradicional?
No, farem lo bingo tradicional. perquè bueno, després en les cançons després de...
és més complicat,
és una mica més complicat, però bueno, farem lo bingo tradicional de que pues, de que ne farem un per a la gent, per a tot el públic que vulgui participar. Evidentment, si hi ha persones que formen part de les penyes i volen vindre, poden participar també. Però bueno, pues, també el fet de que les penyes puguen formar part de l'acte, ho han volgut pues, també aportar la nostra gra d'arena, no? I organitzar un bingo per a penyes, especial per a penyes, després de la mini activitat que els han preparat, que sí, és una cursa d'orientació que, bueno, que hauran d'estar pel parc fent una mica d'investigació, tant les famílies com després les penyes.
Sobre què? Sobre Gascó, per exemple? Sí, preguntes sí. Sobre Gascó i sobre...
Sí, és tot referent a Gascó. Al final...
també és una manera de transmetre, no?, tota aquesta...
Sí. Bueno, nosaltres el que hem buscat en tot moment és de que... Bueno, de poder exposar a Gascó a tota la gent, no? I al final, doncs... volem buscar la connexió entre la gent, en Gascó. Llavors pues, hi ha preguntes de Gascó, hi ha altres coses, hi ha accions que han de fer, i tot lligat pues, a l'activitat del dia i a Gascó en este cas, sí. I bueno, la veritat que tenim moltes ganes, ho hem preparat tot, portem un mes molt dur en preparant coses i tot això. Ja ve de molt abans el tema de l'esdeveniment, però este últim mes ha sigut molt, molt matxacant en el tema de l'esdeveniment, no? Però per això mateix pues, li tenim moltes ganes, pues, perquè ens fa molta il·lusió arribar a aquest punt i poder-ho celebrar en tota la gent, i bueno, pues, ja en ganes de que sigui el moment, que la gent sobretot, la gent participe i que ho disfrute, perquè al final tot el que han preparat és per a que la gent xale i que estigui allí i que ho pugui gaudir. I bueno, pues allí estarem.
I com se us va acudir fer un acte o unes activitats tan obertes a tothom, fer-ho en festes de la Cinta i no fer, diguem, un acte com més tradicional, no? De dir, va, doncs mira, convidem a les autoritats a la botiga, fem un acte més obert a tothom però més institucional o...
Bueno, al final,
com va ser?
La botiga mare, com vam dir, és Tortosa, i que millor que les festes de la ciutat per a celebrar-ho. També els nens encara estan, no han començat les escoles i poden vindre a celebrar i passar tot un matí de jocs amb nosaltres, que al final el que busquem és això, com vam dir, és compartir, celebrar i agrair tots els anys que portem creixent acompanyats de les generacions dels nostres clients, no?
Clar, això ha anat en paral·lel, Vull dir, la família ha anat passant de generació en generació i també les altres famílies doncs, també han anat passant de generació en generació per la botiga de Gascó, en aquest cas a Tortosa, ara ja a molts punts del territori i també del país. Teniu previst fer més actes a banda d'aquest que, diguem, que és una mica com el tret de sortida del 150 aniversari, teniu previst fer més actes al llarg de l'any? Abans deies, al març del 2026 donarem a conèixer aquest nou impuls que volem donar a l'empresa, no? Però no sé si teniu previstos més actes puntuals al llarg de l'any.
A nivell d'actes corporatius de celebració del 150 aniversari, estem preparant aquest projecte, com dic, que estrenarem o que comunicarem i s'inaugurarà al març del 26, però sí que és veritat, com bé ha dit Marc, que sense ser del 150 aniversari fem moltes activitats que comuniquem a través de les xarxes socials, sempre a botiga en cap de setmana o entre setmana per a nens i tots els públics. I és algo que anirà més també de fer tallers i fer activitats al punt de venda i compartint amb els nostres clients.
Anireu creixent també en aquest sentit, i la gent que vulgui estar-ne assabentada que segueixi les xarxes socials de Gascó. On esteu?
Sí, bueno, estem a Instagram, estem a TikTok, a Facebook, Gascó Juguetes, si voleu, no? Evidentment, seguiu-nos per estar al dia de totes les nostres activitats, dels tallers. La veritat que la gent que ve està molt agraïda i al final pues, crec que s'ho passen molt bé. I bueno, nosaltres allí estarem sempre, al costat de les famílies, de la gent, i evidentment si podem anar fent tot tipus d'activitats i tallers, pues, per a que sigui, com he dit abans, un punt d'unió i un punt de connexió, i per a que la gent, els xiquets i xiquetes també, pues, puguen créixer a nivell educatiu, a nivell creatiu, i tot el que poguéssim aportar, pues, des de Gascó ho farem tot el possible.
No sé si voleu afegir alguna cosa més, Maria.
Si voleu, vos podem fer una pinzellada de les novetats que venen a l'empresa, llegint-vos el manifest del que serà el nou Gascó per als pròxims 150 anys, esperem.
Doncs escolta, nosaltres encantadíssims que ens pugueu donar alguna pista, si més no, per on anirà el nou projecte, Maria.
Us compartixo el manifest.
Vinga, va.
A quina edat les persones deixen de jugar? A Gascó ho tenim clar, a cap. Perquè si viure és aprendre, explorar, equivocar-se, caure i tornar-se a aixecar, viure és inevitablement jugar. Per això a Gascó fa 150 anys que impulsem el bon jugar, un mitjà per educar, inspirar i transformar. No som una botiga de joguines més, som un punt de trobada per als amants del joc i de la vida. Un lloc on estimular la ment, enfortir les emocions, connectar amb les persones, educar i potenciar la creativitat. I és que, si la vida no entén d'edats, jugar tampoc. Gascó, viure és jugar.
Doncs mira, ja tenim una pista per on pot anar aquest nou projecte. Quedem-nos amb això, que és a més molt bonic, i evidentment també Gascó el que ha donat és aquesta proximitat, no?, amb el client, i aquest donar consells o assessorament quan un client ve i demana, doncs, el que comentaves, no?, busco un joc per a mon fill, per a ma filla, per a l'amic, per a l'amic, i és així, és això. Aconselleu, que altre tipus de comerç, evidentment, aquest servei no el pot donar, no? I això és el que és Gascó, l'essència del comerç local, i un exemple també a seguir en molts àmbits. Per molts anys, aquestes noves generacions que agafeu el relleu i teniu també aquesta responsabilitat, no?, entenc, Maria, de continuar amb el negoci familiar per tots aquests anys de trajectòria i d'esforç, no?, que ha representat arribar fins aquí. Doncs ara vosaltres sou el futur de l'empresa i segur que ho fareu molt i molt bé, i amb aquest manifest, doncs, ja intuïm que així serà. Maria Montserrat, gerent de Gascó Joguines, i Marc Vila, responsable de comunicació i màrqueting de l'empresa. Que sigui un èxit el que emprendeu a partir d'ara, i que sigui un èxit també aquesta jornada festiva d'aniversari. És celebrar un aniversari com cal, amb aquestes activitats que heu preparat per tots els públics aquest divendres a partir de les 10 del matí al Parc Municipal Teodor González, per celebrar també Festes de la Cinta. Gràcies a tots dos per molts
moltes
anys.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una cinta de festa. Sent les festes de Tortosa.
Doncs moltes felicitats a l'empresa de Gascó, perquè fer 150 anys no és fàcil. Nosaltres continuem, perquè les festes de la Cinta tenen moltes propostes interessants encara per a passar i per a tots els públics. Així que la nostra companya Yasmina Hakmawi ens destaca els actes més rellevants d'este dijous i també de demà divendres.
Comencem un dijous ple d'activitats, no, pleníssim d'activitats a les festes de la Cinta a Tortosa. Us acompanya Yasmina i avui us apropa una mica el resum de tot el que podreu gaudir. Intentarem fer una repassada per tot i, com sempre, us convido a consultar el detall de la programació de la festa a la pàgina web de l'Ajuntament. Doncs arrenquem la tarda amb la cinquena prova del circuit de penyes, que es tracta d'una gimcana cultural per la ciutat històrica, una activitat que combina, doncs, competició i cultura amb escape rooms, enigmes i tot això al voltant de la història de Tortosa. Seguim i, òbviament, festa infantil amb tallers de manualitats, esports, realitat virtual, robòtica i xocolatada. I a la plaça de l'Ajuntament hi haurà molt de moviment i energia, perquè serà tota una tarda de judo oberta a tothom. I continua com cada tarda la diversió a la zona d'atraccions i casetes de fira, oberta fins passada la mitjanit. I també tenim pels esportistes el torneig de tennis ciutat i el gran slam de pàdel femení masculí a les instal·lacions del Smash Sport Center. I com de costum, totes les vespres naveguem pel riu Ebre amb el vaixell oscil·lador a la posta de sol, amb degustació inclosa. Una manera, doncs, relaxada i tranquil·la, no?, de gaudir de la ciutat des del riu. I el Club de Tennis Tortosa ens convida al tardeo amb música a la fresca. I, molt, molt important, no us podeu perdre el concert de Tortosa Big Band per ballar swing i ritmes llatins. I tot seguit, baldanada popular i tardeo al club amb molt ambient i música per a tothom. I en quant a exposicions, tenim una inauguració de Tomàs Fortesa assegura el Consol Cultural de Tortosa a l'Arxiu Comarcal de l'Eix Ebre i el concert del grup TRAE al Museu de Tortosa, amb folk ebrenc que combina tradició i textures electròniques. També tenim a les 10 de la nit l'espectacle de videomapping sobre la façana de la catedral amb llums i efectes visuals que ens porten des de l'antiguitat fins al barroc. Al mateix temps també tenim el concert del grup Obscens amb molt de rock en directe al Parc Municipal Teodor González. I a les 11 de la nit també tenim el gran concert d'obertura de les festes de la cinta amb l'orquestra Atalaia a l'Auditori Felip Pedrell. I la mateixa orquestra dirigirà el Ball de la Gala en homenatge a la reina i a l'hereu de les festes i a totes les pubilles i hereus. Més concerts, també tribut a xarango amb músics de carrer i a partir de la 1 de la matinada, festa contacto amb un parell de DJs molt reconeguts recordant els grans èxits dels anys 80 i 90. I per acabar la festa tenim més DJs que encendran la nit sota el lema que nos quiten lo bailao. Seguim amb més actualitat i divendres pel matí estigueu atents que després del coet anunciador a les 9 tindrà lloc la tradicional capta de la cinta amb els majordoms i capelles de la Real Arxiconfraria pels carrers de la ciutat acompanyats de la música de dolçaines, timbals i xarangues. Més xalera per als més menuts a la vora de l'Ebre a Ferreries i a l'altra banda del riu, la tenda de joguines Casco organitza un matí ple d'activitats divertides a la plaça Teodor González. I també durant el matí del divendres es fa la missa de la Diada de la Gent Gran i a més s'entrega el reconeixement a l'home i a la dona de més edat a la ciutat de Tortosa amb un aperitiu. La veritat és que moltes activitats per a tothom, grans, menuts, i com sempre us dic, consulteu la programació completa per saber els horaris i ubicació de totes aquestes propostes. Gaudiu molt de la festa i ens veiem demà.
Les festes de la cinta, viu-les a Ràdio Tortosa, una cinta de festa.
Acabem amb música. Avui a Festes de la Cinta gaudirem de Obscens, una cita que teniu totes i tots aquest dijous a les 10 al passeig central del Parc Municipal Teodor González. Us deixem amb aquesta cançó del grup titulada Andana 4. Gràcies per seguir-nos. Demà ens trobem amb més protagonistes de Festes de la Cinta.